Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
9:35, Odeia Xert, redactora de Política del Punt Avui, bon dia.
Què tal, bon dia?
Pau Canaleta, professor de Comunicació Política, bon dia.
Bon dia.
Toni Rodon, politòleg del Pati Descobert, bon dia.
Bon dia.
I Laura Fàbregas, periodista de Crònica Global, bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida ens posarem a analitzar com ha quedat el Parlament després d'aquest 21 de desembre, però abans de res vull fer dues preguntes, sí o no. Fàcil, eh? I un dubte sistèmic que tinc. Es repetiran eleccions, sí o no, Odeia?
Jo crec que no.
Pau?
No.
Toni?
No.
Laura?
Crec que tampoc.
Molt bé, dubte esgotat. La segona pregunta és si s'esgotarà la legislatura, sí o no?
No.
No. Pau?
Jo ho dubto.
Toni?
Sí.
Sí. Tu, Laura?
Jo crec que no.
Bueno. Ja seria això. Clar, a partir d'ara què? Forces independentistes pactaran. És l'escenari que probablement que tothom espera, si no, perquè si heu dit que no hi haurà repetició d'eleccions, és que enteneu que s'arribarà a un acord i s'investirà, veurem aquí.
Sí, Pau. Però més que forces independentistes, jo crec que... Sobretot pactaran Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Jo el pacte amb la CUP no ho veig tan clar, bàsicament perquè després dels resultats i una mica després de tot el que ha succeït, és possible que s'agafin uns terminis més lents per tirar endavant el procés, per tant entraríem en una nova fase del procés i no sé si en aquesta nova etapa doncs la CUP tindrà un paper tan determinant.
Laura?
Sí, jo crec que és difícil que no es repeteixin eleccions, però sí que crec que hi haurà bastanta pressió social, mediàtica, perquè s'arribi a un pacte, no? Ningú vol repetir eleccions. El que passa que també crec que hi ha que és una majoria una mica enverinada, no? Per una banda, si segueixen pel camí de saltar-se la legalitat, el 155 seguirà estant present. I per altra banda, si de veritat ja es dediquen a governar i a intentar formar un govern, també afloriran totes les diferències que ja s'han vist en aquesta campanya entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Uh-huh. Odeig?
A veure, jo crec que el fet que només es necessiti o necessitin Junts per Catalunya i Esquerra l'abstenció de la CUP per tirar endavant, clar, això abarateix una mica, en termes col·loquials, el preu que pot demanar la CUP per aquest acord, no? Perquè una abstenció a nivell de cost polític no és el mateix que un vot a favor. Per tant, jo crec que per part de la CUP, i tenint en compte que ve una etapa, jo penso, molt resistencialista de la majoria independentista i que, a més, els processos judicials avançaran, que ja estem, no? La causa ja s'ha ampliat algunes exdiputades de la CUP i que, per tant, la CUP tindrà també en aquesta fase més repressiva, diguem, un paper també preeminent, igual que fins ara han tingut doncs, Esquerra i el PDeCAT o l'antiga Convergència, és fàcil que això unifiqui i faciliti acords, encara que no tinguin estrictament a veure amb el full de ruta, sinó simplement per una qüestió d'autodefensa i de no deixar avançar, que tampoc és possible cap majoria alternativa, però el que està clar és que els blocs estan molt, molt enrocats o és difícil que es moguin i, per tant, unes altres eleccions tampoc portarien, penso, a cap nou escenari i per això crec que sí que s'entendran d'alguna manera. Ara bé, també penso que al llarg de la legislatura pot ser que Esquerra i Junts per Catalunya busquin pactes puntuals amb els comuns, per exemple. Que una cosa són la investidura i la constitució del Parlament amb la mesa i la tria del president de la Generalitat i la president o presidenta del Parlament, i una altra cosa és, un cop això, què passa amb els pressupostos, què passa amb polítiques concretes, jo crec que aquí potser hi haurà més marge de maniobra. Potser també.
Toni.
Sí, jo el que veig és un escenari a curt termini i un escenari a llarg termini. A curt termini el que probablement veurem és un pacte, un govern de coalició entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en el qual facilitaran la investidura probablement de Puigdemont o d'alguna altra persona, i després un escenari més a mig termini en el qual, si les coses es calmen, hi haurà una certa geometria variable basada en pactes puntuals amb altres formacions polítiques, bàsicament Catalunya en Comú, però també el PSC, que pot jugar un cert rol. Cal recordar que la majoria o el bloc independentista s'ha mogut lleugerament a l'esquerra, amb un paper més important d'Esquerra Republicana, i per tant, com es comentava abans, sí que veurem certes friccions dintre el bloc independentista a l'hora d'aprovar polítiques socials. També les veurem dintre el bloc constitucionalista perquè ha rebut, diguéssim, també ha tingut una recomposició important.
Uh-huh. Laura.
Sí, però crec que abans de tot això que tu estàs dient ara, hi ha un pas previ que és si el senyor Puigdemont podrà ser investit o no, perquè amb l'entrevista que li has fet abans al senyor Cuevillas, deixa clar que en el moment que arribi a Espanya hi ha una ordre contra ell, no? I en aquest cas és veritat que la justícia segueix el seu camí independentment del context polític, de la situació política i fins i tot de la conveniència política, no? Perquè la justícia doncs, fa el seu camí inexorablement del que passi en el Parlament i...
Clar, tornarem a sentir parlar allò dels dos governs, un govern legítim, un govern que és més real, més efectiu, és més executiu.
És probable, jo ho veig complicat, però és probable que hi puguin haver no necessàriament dos governs en dos governs diferents, però sí que hi hagi un govern de la Generalitat que sigui el que gestiona i potser alguna figura simbòlica, no? Totes més, és un tema que s'ha de resoldre, entenc que és hi hauria dos nivells. El primer és quina majoria de govern hi ha, que jo crec que això serà molt fàcil de resoldre i serà ràpid, i la segona és aquesta majoria de govern en què es posen d'acord a l'hora de nomenar president. Entenc que la primera opció serà el president Puigdemont, que hi haurà un procés en què s'intentarà explorar aquestes fórmules i que serà complicat, i a partir d'aquí jo veig que el mes de febrer o així, com a molt llarg, doncs ja tindrem alguna figura, una solució en aquest enigma.
Fins al febrer res,
Jo crec que va una mica per llarg, per veure una mica els plaços i veurem si és o president Puigdemont o si és alguna altra persona.
Sí?
Jo veig una versió una mica optimista del Pau, que ja està bé que sigui optimista. No ho sé, aquí si fóssim en un país normal, probablement el que passaria seria que el govern espanyol i els guanyadors de les eleccions, el bloc guanyador de les eleccions, s'haurien a parlar, parlarien de la politització de la justícia, de com arreglen totes les situacions judicials.
Totalment d'acord, però abans de parlar s'ha de tornar a la legalitat, si no, no es pot parlar.
Sí,
fora
pot,
de la legalitat no es pot parlar mai.
Es pot tornar a la legalitat de moltes maneres, per exemple, oferint un pacte, la política molts cops va abans de la justícia, i es poden arribar a pactes previs per tal de reformar els textos legals i que s'adocuïn a la situació política.
Jo crec
això
que és just
inventarem
el contrari, però és igual. Vull dir, jo crec que primer ha d'haver-hi un marc clar i després es pot parlar de política, però que si no hi ha unes regles de joc comunes, com pots començar a parlar, no? També passa amb el futbol, no? Si jo dic, mira, agafo la pilota amb la mà i tu dius, no, mira, la vull agafar amb el peu. Dius, primer ens posem d'acord i després parlem.
Els textos jurídics no són una cosa que surten del cel i diuen, ei, això són uns textos jurídics i, per tant, surten de la política també.
Sí, es poden
canviar,
seguint els
mecanismes. I entraríem probablement en un debat filosòfic de fons. Jo només estic dient que en un país normal el que hi hauria és un pacte de dues qüestions.
Vigilem amb la paraula normal, perquè també la va dir el senyor Albiol i és veritat que va generar molta polèmica.
Sí, normal en el sentit de que la política es serveix per solucionar els problemes i les qüestions, no?
I no per crear-ne més.
Hi havia un pacte entre diferents governs en el qual se solucionarien les qüestions a curt termini, que són les qüestions judicials, i després solucionarien les qüestions més a mig termini o llarg termini, que és l'encaix territorial de Catalunya a l'estat espanyol, i aquí tampoc hem d'inventar la roda, perquè hi ha molts països en el món que tenen minories nacionals i que han ofert un encaix satisfactori sense tensions.
Estic d'acord amb tu.
Odei.
Jo el retorn de Puigdemont el veig molt complicat, perquè és evident que aquest pacte que seria desitjable, aquest pacte polític, no arribarà. Rajoy ho va dir ahir molt clarament i ha estat molt coherent en això i no crec que canviï, encara que hi hagi una nova majoria independentista al Parlament. I ja veurem què passa, eh? Jo tinc molts dubtes sobre què es prioritzarà primer, és a dir, un retorn del president de la Generalitat no assegura hores d'ara que pugui ser investit igualment, perquè ell si és detingut abans de l'arribar al ple d'investidura. Llavors, si arriba a la presó sense ser investit, el valor simbòlic, per entendre'ns, les conseqüències polítiques són unes, i si ha estat investit són unes altres, però d'altra banda...
Des de la presó podria demanar ser investit, És a dir, al final... Això s'hauria de veure, clar, és que no ho sabem.
Sí, no ho sabem, però, clar, imaginem-nos un president executiu, no?, com seria si Puigdemont fos investit des de la presó, com governa, diguem-ne, signant decrets...
No tens un president en funcions, entenc, no?
Clar, és que és molt complicat. Aleshores, aquí hi ha dues qüestions, no? Un nivell més simbòlic del que a l'independentisme li pot convenir més a nivell d'això, no?, de simbòlic, de construcció de relat, i l'altra és una qüestió pràctica. Jo la figura, crec, personalment penso que Puigdemont pot ser més útil a l'exili que a la presó, però això és una opinió, diguem-ne, i que hi haurà molts elements que poden influir a l'hora de prendre aquesta decisió. Després, ara mateix, òbviament, ni estatutàriament, ni pel que fa a la llei de la presidència del govern, es preveu que hi hagi possibilitat de generar una nova figura de govern que sigui fora de territori català, etc. Però això es pot reformar fins a quin punt? No ho sé, no? És a dir, que potser podrien arribar a trobar una manera institucional, encara que no fos gaire clara, però que sí que es pogués articular d'alguna manera per donar un reconeixement al govern a l'exili, no?
Aleshores, aquesta figura institucional, per presidir aquest govern institucional, qui seria? És a dir, quins són els homes i dones fortes que hi ha ara mateix entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana?
Clar, aquí, jo entenc que seria de Junts per Catalunya.
Jo crec que sí.
Per tant, a dintre de Junts per Catalunya hauríem de veure exactament quins estan doncs, amb possibilitat de ser inhabilitats, que jo crec que haurien d'estar descartats, i a partir d'aquí doncs, veure realment doncs, quines figures hi ha. No, no és quelcom que sigui senzill. No.
Eh? Eduard Pujol, per exemple.
Turull fora.
Jo crec que és un dels més... No?
Eduard Pujol és un dels noms més...
Objectivament, és un dels noms més clars.
Jo li vaig preguntar la primera entrevista que va donar i es va sorprendre molt, però és un tall que guardo amb molt de...
No, segurament
d'anar-li posant en bucle.
Segurament hi ha altres persones, no? El mateix Jordi Sánchez, que és una de les opcions, etc, etc, però clar, l'estar encausats i amb el que hi hagi la possibilitat de que siguin inhabilitats...
És a dir, hauríem de fer net.
És molt complicat.
En això estem d'acord, que hauríem de fer net, en aquest sentit. Laura.
Sí, és el que he dit abans, que és una majoria enverinada perquè no sé com es podrà dur a terme, no? Jo crec que també ens hem anat una mica a la política ficció. Si hi ha una cosa molt clara, si el Puigdemont o els consellers decideixen deixar el seu càrrec perquè altra gent es pugui posar al Parlament i votar per ells, aleshores tampoc podran jugar la carta de polítics a l'exili, perquè deixaran de ser polítics. Llavors ho veig una situació de veritat molt complicada, per això parlo de majoria enverinada.
De totes maneres, perdona, no subestimem la capacitat de sorpresa del procés i de les situacions
totalment.
Aquestes. El 2015, recordem, ningú optava per al president Puigdemont com a substitut d'Artur Mas.
Perdona,
per tant,
fa una setmana ningú augurava la victòria com a forces independentistes de Junts per Catalunya.
Sí, però vull dir que a l'hora d'elegir algun candidat, que segurament hi ha noms que ara ni ens imaginem i que podrien estar sobre la taula.
Sí, jo el que veig com un punt d'encontre entre els diferents blocs, entre les diferents parts, és un pacte basat en la següent qüestió. El bloc independentista o sobiranista podria fer explícita la renúncia a la unilateralitat, bàsicament perquè ja s'ha demostrat que no és factible ni des d'un punt de vista, diguéssim, més pràctic, ni des d'un punt de vista del suport social, perquè no se supera el 50%, i a canvi un cert pacte politico-legal en el qual a curt termini es modera, diguéssim, la persecució judicial.
Però Rajoy ha dit que no, ahir va ser molt clar en la seva compareixença.
Jo també tinc aquesta sensació perquè aquests dies he coincidit estant aquí amb gent d'Esquerra Republicana i veig que comencen a abandonar el discurs aquest, no? Ja ningú parla de la independència en 18 mesos ni en més temps, ni d'unilateralitat, no? I que estan reconduint la situació a veure que no som majoria i potser ja centrar-se més a governar que no pas...
O a recuperar el discurs del votem, no? No tant que anem a construir ja un nou país, ja hem votat, sinó tornem a recuperar la idea de tornem a votar i eixamplar la base, diguem-ne.
Jo crec que ara...
Tenir una majoria més clara.
Jo crec que ara l'independentisme no està per fixar-se objectius en terminis en el calendari, sinó que sobretot està en una primera fase, que és tot el tema de restauració de la institució, de solucionar tots els temes dels imputats, és a dir, una mica resoldre tot això abans de fixar-se altres dates. I pel que fa a la possibilitat de que Rajoy en aquest sentit pogués, clar, està molt complicat, bàsicament, perquè qui ha sortit molt reforçat d'aquí a Ciutadans, que és un competidor que tindrà a l'àmbit nacional que apreta molt més, no? I que, per tant, hem vist que en la política espanyola els càlculs electorals acaben determinant tota la relació a l'hora de negociar en Catalunya. I, per tant, es complica encara més perquè té un rival que apreta la seva dreta en aquest sentit.
Però ha sigut una mena de laboratori, això, per Ciutadans, el fenomen Catalunya, de cara a Espanya, en les properes eleccions espanyoles?
Sí, tot i que això també és política ficció, però jo dedueixo, pel que diuen les dades, que hi ha un cert vot dual. Podria haver-hi un cert vot dual, és a dir, que el votant de Ciutadans, si demà hi haguessin eleccions generals o eleccions municipals, es passaria a altres forces polítiques.
Com, per exemple, quines?
Per exemple, les dades ens diuen que gairebé el 40% de votants del PP en les anteriors eleccions han optat per Ciutadans aquesta vegada. Per tant, hi ha aquí un cert espai de frontera que, si en altres condicions, a les generals o les municipals, aquest votant podria tornar, diguéssim, en la seva opció original. Clar, evidentment,
quan
estem
es tracta
parlant...
de vot útil, diguem-ne, entre, si hi ha una campanya molt clara entre PP i PSOE, aquest votant tornaria al Partit Popular.
Probablement, perquè a nivell d'eleccions generals és més clar que tant el sistema electoral com, diguéssim, les forces mediàtiques actuen per triar un president i, per tant, el vot estratègic, el que es coneix com a vot útil, s'incentiva encara més. Ara bé, això, evidentment, és hipotètic. Tot dependrà també del desgast que vagi patint el Partit Popular a nivell espanyol. Com més desgast pateix el PP, menys incentius hi haurà perquè hi hagi aquest vot útil cap al PP.
I una part cap al Partit Socialista, de votants de Ciutadans que han optat com a vot útil, que en les darreres generals van votar el Partit Socialista, que segurament
tot el cinturó roig, no?
Hi ha un 30% de votants socialistes el 2015 que han anat a parar a Ciutadans.
I dels comuns?
Dels comuns, hi ha un 25% de votants dels comuns que han optat per Ciutadans.
Sí, 25% de votants dels comuns.
És molt, això, no?
És que jo crec que una cosa que no estem potser parlant prou és que aquestes eleccions s'ha votat en funció de la identitat, que a mi em sembla una cosa supertrista, no? En lloc de la gestió de com fem les coses o de com millorem, s'ha votat segons si et sents d'una manera, no? Quan els sentiments, doncs, tothom té els que té i són tots molt legítims. Aleshores,
però pel sentiment, doncs, o per l'excepcionalitat del moment?
Jo crec que més que l'identitat, sí, és cert.
Jo crec que té molt a veure amb la identitat.
Les dues coses, no?
Perquè jo crec que hi ha gent que no hagués votat mai a Ciutadans perquè el considera un partit de dretes i que ho ha fet en el Cinturó Roig, que era un vot tradicionalment de socialista.
No, i a Barcelona ha guanyat Ciutadans, per exemple.
Però jo crec que és cert que hi ha un cert pòsit identitari, però que a l'hora de decidir el vot ha pesat més el record de fets traumàtics, entre cometes, que no pas l'identitat. És a dir, molts que han optat per Ciutadans han estat pensant més en el 27 d'octubre que no pas amb l'identitat. I al revés, molts dels votants de Junts per Catalunya han pensat més, doncs, amb el 155, amb l'exili, amb la presó, que no pas amb el tema identitari. I
home,
és el pòsit identitari, és, però també hi és el que ha succeït els darrers mesos i en aquests moments puntuals en què una part de la població,
bueno,
dels dos sentits s'han vist molt ofès.
Quan han vist que anava en sèrio, doncs potser abans no s'ho creien tant i en el moment que...
De totes maneres, el primer creixement espectacular de Ciutadans es produeix a les últimes eleccions del 2015, i Ciutadans ja en aquell moment es beneficia molt del vot plebiscitari, ara acaba de redoblar no, aquesta opció de vot. Jo crec que Arrimadas ha sabut capitalitzar molt bé el vot del no, en general, diguem-ne, sense entrar en espectres ideològics ni altres qüestions. També ha fet un discurs molt simplista,
si no és
en aquesta línia.
Sí, sí, però per això mateix, que si no és ideològic és identitari. Si una persona ha decidit votar a la dreta quan es considera d'esquerres, només perquè així veu garantit que els seus drets estaran garantits a Catalunya i que seguirà podent ser espanyol i europeu, significa que ha votat en base a la seva identitat.
Creu que han arribat al sostre?
Jo crec que hi ha més elements que la identitat comès a l'hora de definir projectes polítics.
Això mai se sap, però sí que hi ha un element que no tenim en compte, que és molt determinant, que estan les enquestes. Les enquestes el que et deien era que hi havia un vot útil, en aquest sentit, independentista, que es cristal·litzaven Ciutadans, no? Perquè totes les enquestes apuntaven cap aquí. I a l'inversa sí que no s'ha produït tant, perquè totes les enquestes deien que anaven més cap a Esquerra i al final ha estat Junts per Catalunya. Si s'ha arribat al topar ball d'això, mai se sap, però
sí,
sembla, tot indicaria que sí, però bueno.
Això... Hi ha una part interessant del vot de Ciutadans, sobretot quan passi el temps, és si succeeix el que deia la Laura fa una estona, no? Si és capaç de mantenir un electorat molt heterogeni en preferències ideològiques. Ciutadans, en el fons, fa el mateix que el PP a escala nacional i que també passa en el cas de Trump o també passa en el cas de Brexit o ha passat tantes vegades amb altres polítics. Fa una cosa que ja deia Riker als anys 40, que deia, si tu ets perdedor en la dimensió de esquerra-dretes, és a dir, si tu ets de dretes i la societat és d'esquerres, parla d'una altra cosa. Per tant, parla d'una cosa en la qual ets guanyador. En aquest cas, Ciutadans o el PP, en el cas més estatal, doncs parlen de nacionalisme espanyol o de qüestions identitàries, que deia la Laura, concepte que a mi no m'agrada perquè remet als tribus africanes, però en tot cas parla d'una altra dimensió en la qual ets guanyador i, per tant,
No remet a les tribus africanes. Europa es va construir en contra de les polítiques identitàries, sisplau. Estem en el continent europeu,
sí,
i s'ha construït en base de deixar les polítiques identitàries.
No són tan exclusives, són més poroses.
No, jo crec que tens raó en que Ciutadans ha aprofitat tota aquesta tensió per dir, espanyols, voteu-me a mi. Però aquesta tensió s'ha de recordar que ve d'un procés que ja dura 5 anys on s'ha exaltat la identitat. I negar això és negar la realitat. Les banderes que hi ha als carrers, les diades,
la identitat és un element
política,
més,
però
no
és exaltat,
i quan hi ha una política destinada només a un tema, com ha estat els últims 5 anys a Catalunya, es crea aquesta polarització, i clar que també els altres
però...
es treuen rèdit, evidentment,
però
vull dir, perquè s'ha fet una política potser més orientada en aquest sentit que no pas a trobar els punts comuns que tenim tots com a poble català i amb què ens convé a nivell polític i de gestió.
Que el discurs identitari ha estat un dels més presents, està clar. Ara bé, l'independentisme jo crec que va més enllà del discurs identitari. Una altra cosa és que molta gent respongui amb un vot identitari, però va més enllà de les identitats. És a dir, hi ha gent que es pot sentir espanyola que pensi que igualment, com a projecte polític, l'independentisme pot ser millor pel futur del país i fins i tot per l'estat del benestar a Catalunya. M'ho invento, no? Però vull dir que és una opció. És veritat que potser majoritàriament hi ha una altra, però que no és només una qüestió d'identitats, que les identitats són molt més complexes i jo crec que vivim en un país amb un pòsit migratori molt elevat en què les identitats són
diverses. No és només aquesta qüestió, però jo l'he volgut destacar perquè precisament he començat el meu discurs dient ningú ha posat sobre la taula aquest fet. perquè no agrada i ens mirem al mirall i no ens reconeixem, no? Perquè precisament sempre hem sigut a Catalunya molt europeistes i crec que aquest discurs també s'ha perdut.
Jo, només per anar acabant i per tancar una mica, perquè ara hem d'anar cap a l'exterior de Catalunya Ràdio, perquè avui tenim una festa muntada aquí a fora Catalunya Ràdio, 10 anys de la festa del Tio Solidari, i ja comença a escalfar-se l'ambient. Tothom que vulgui s'hi pot apuntar. Es tracta de venir aquí i cagar el tio, vull dir, no té més. I a més col·laborar amb una causa molt noble, que és fer una mica que el Banc dels Aliments també pugui tenir una part de la vostra ajuda en tot això. Només cal portar aliments per nadons i afegir-se en aquesta campanya, que ara explicarem de seguida a Catalunya Ràdio, i també connectarem a Micat, que fa una estona que ja hi sona en dansa. Però volia destacar una mica el resultat de Junts per Catalunya. Avui Artur Mas deia aquí, en aquest programa, que l'experiència de Junts per Catalunya és la base per l'eixamplament del PDeCAT. Allò de la casa gran del catalanisme sembla que es fa evident a través d'aquesta plataforma que Junts per Catalunya, que torna a ser una experiència potser més exitosa de maquillar Convergència, no?
Bueno, jo crec que més que això, aquí Puigdemont i Junts per Catalunya, o crear Junts per Catalunya, van veure molt clarament quina era la base social del sobiranisme, que estaria molt exemplificada amb l'ANC, no? El missatge que segurament la majoria de les bases de l'ANC sempre ha traslladat a l'independentisme i als seus lideratges era l'anar junts. I una llista transversal, l'intent de fer una llista transversal, el fitxar molta gent independent, i sobretot aquesta anar junts, jo crec que ha estat el gran encert en aquest sentit, no? I per altra banda, també és important aquesta regeneració que s'ha produït, perquè tindrà conseqüències a nivell local, i per tant veurem com Junts per Catalunya segurament es trasllada també a nivell local. Esquerra Republicana, en aquest sentit, molt fent cas a les enquestes, etc., creia que no seria necessari, però la irrupció de Puigdemont i aquesta llista transversal ha ajudat molt a un transvasament de votants.
Laura.
No, jo amb els meus amics de la CUP, per exemple, sempre feia la broma, no, de que Convergència és com la banca, que sempre guanya, i a Catalunya ha tornat a guanyar.
La banca catalana.
I és interessant aquest fenomen de saber si el PDeCAT serà capaç d'absorbir Junts per Catalunya, o serà Junts per Catalunya que acabarà marginant el PDeCAT.
Toni.
Sí, jo crec que anem a un escenari que, com deia ahir un amic meu, es basarà en el no tenim pressa, més que el tenim pressa, i que en el que veurem és una de les coses interessants, serà una batalla interna entre els sobiranistes per veure qui obté l'hegemonia.
Jo crec que Junts per Catalunya té molt vot prestat i una base de vot republicà, jo crec, bastant elevada, que ha prioritzat molt la figura de Carles Puigdemont, i que el PDeCAT pretengui convertir això en una operació política de reflotació, de refundació del seu espai, pot arribar a ser un error, segons com es plantegi, i de dependrà sobretot i exclusivament no del PDeCAT, sinó del que vulgui fer Puigdemont. Puigdemont no ha descartat en cap moment que en unes municipals pugui repetir aquesta experiència, si considera que en aquell moment fa falta una llista de país, com assegura que és aquesta. Però reduir-ho a un debat de partit és un error. I, de fet, aquesta candidatura s'ha fet malgrat el PDeCAT.